Oriol Junqueras, vicepresident, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia,
un plaer. Moltes gràcies. No, Oriol, Santi Segurola no coneix Oriol Junqueras, no?
No l'he conegut.
És un gran futbolero. Digue-m'ho així, eh?
Bienvenido al club.
Gràcies. El Santi Segurola ho és infinitament més que jo, eh? Per això no,
ja.
No es pot comparar.
Escolti'm, va veure el partit?
Sí. Va ser que simultàniament teníem altres feines i obligacions, però sí.
El va veure per televisió?
Sí.
Va, ara comentarem el partit. No, ho dic futbolístic, si el va veure... Sí, perquè estem debatent també sobre la realització del partit i si es va veure una realitat, diguem-ho, un show de Truman, diríem.
Doncs probablement sí, us he sentit una estona, ara que ho comentàveu vosaltres. En tot cas, no sé, l'important és que, en aquest cas, que el Barça va guanyar. Tot el tema de la realització, doncs, escolta, segur que es fa de més i de menys. En aquest cas, doncs, es va fer potser de menys, no? Quan, bastant de menys.
Quan el futbol va pel seu cantó i la política va per l'altre, tot és molt millor. Jo sé que amb el futbol moltes vegades fa política i la política moltes vegades fa amb terminologia futbolística, però la percepció que també es va donar ahir davant del que havia passat a la setmana és de normalitat absoluta, que a hores d'ara, a 9:45, no se sàpiga cap incident greu ahir a Madrid, entre les aficions, entre la gent de Madrid. És un cant al futbol meravellós.
Doncs per sort, això és l'habitual, no? L'habitual és que la gent convisqui, amb símbols diferents, tots ells ben democràtics, tots ells ben legítims, i ja està molt bé que sigui així. I poso un exemple, que em sembla que està bé recordar-ho avui i recordar-ho aquests dies. Aquesta setmana, per exemple, hem sentit unes declaracions del líder del Partit Popular a Catalunya, del senyor Xavier García Albiol, dient que li semblava malament la prohibició de les estelades, no? Està bé, vull dir, està bé que des de sensibilitats diferents, doncs, hi hagin senyals en positiu, de respecte, de buscar la convivència, de no forçar les situacions, de no forçar els arguments, i em sembla que està bé tenir-ho present, està bé reconèixer-ho, i em sembla que tots hauríem de fer una mica el mateix, no? De normalitzar les coses, de simplificar les coses, de fer les coses el més senzilles possibles.
Li pregunto des del punt de vista futbolístic i després li preguntaré sobre el tema polític. Bueno, li pregunto pel tema polític sobre per exemple, ahir, abans d'ahir, dissabte, vam veure un fet que, diguem-ho, és poc usual. Vostè està a favor que hi hagi una manifestació neonazi en uns carrers d'una capital? Si fos el cas de Barcelona, que no és el cas, eh?
Contestem-ho d'una altra manera. Si això es volgués donar en una ciutat italiana o en una ciutat alemanya, doncs probablement no es podria donar, la simbologia no es podria utilitzar, la salutació a la romana està prohibida, etcètera, etcètera. Per tant, aquí on està el límit entre una cosa i l'altra? Doncs que la ideologia nazi o la ideologia feixista són ideologies no democràtiques, són ideologies que han sigut clarament contràries i enemigues de la democràcia, i per tant ha d'haver-hi... On està el límit? El límit està en la defensa o en l'atac contra la democràcia i, per tant, contra els drets dels altres. Per tant, em sembla que en la meva resposta queda clar. No hauria d'haver-hi permís per l'ús d'aquestes simbologies d'extrema dreta, neonazis o neofeixistes o el que sigui, diguem-ne.
Li pregunto això perquè encara això ho accentua encara més. Comparar que la delegada del govern espanyol a Madrid acceptés aquest tipus de manifestació comparativament amb la prohibició d'exhibir estelades en un estadi de futbol.
Doncs segur, sí, tal com vostè ho acaba de dir.
Val. Sobre el partit d'ahir, així tanquem
el tema. És que em sembla que vaja, jo crec que no cal insistir-hi més, diguem-ne que les posicions són clares, que són ben conegudes. Jo crec que més aviat el que hem de fer és el contrari, destacar que hi ha hagut gent que des de sensibilitats diferents doncs han fet passes i aproximacions cap a la sensibilitat que suposadament és contrària, no? Per això hauria destacar les paraules del senyor García Albiol, que em semblen positives i que em sembla que és bo reconèixer-ho, perquè si mai reconeixem els gestos que fan els altres, és molt difícil esperar que els altres reconeguin els possibles gestos que fas tu. Jo em sembla que que cadascú de nosaltres podem defensar les nostres posicions, les nostres idees, demostrar la nostra empatia amb els símbols que considerem més propers i fer-ho des del respecte als símbols dels altres, etc, etc. De fet, contra més empàtic ets tu amb els teus propis símbols, més també hauries d'entendre segurament que d'altres persones són empàtics amb uns altres símbols, no? Per això jo crec que no és bo xiular cap himne ni xiular cap ensenya nacional ni... Per què? Perquè al final representen els sentiments de molta gent i jo crec que hem d'intentar sempre ser respectuosos amb els sentiments de la gent, de la mateixa manera que aspirem a que tothom sigui respectuós també amb els nostres, no?
Vostè, que a més, sempre, segur, en una conversa que vam tenir vostè i jo en aquest estudi, tots dos es vam proclamar anti-xiular himnes. Sí, que la gent fa el que vulgui, només faltaria, però que nosaltres... No, és a dir, que això de xiular himnes...
Ah. O sigui, està molt bé que tu aplaudeixis el teu himne i que, i si ho consideres oportú, aplaudeixis tots els himnes que vulguis i no cal, no cal fer cap gest que menystingui els sentiments que altres persones tenen pels seus respectius, el que sigui, himnes, banderes, el que sigui, símbols de tota mena. Jo crec que hem de ser tan respectuosos com puguem amb els simbolismes dels altres. I en aquest cas en concret, que a més la realitat futbolística i la realitat política, és evident que tenen punts d'encontre, perquè els tenen, però al mateix temps que són realitats molt diverses, molt àmplies, i que per tant, escolti, és igual, d'estelades també en deuen portar, o també en porten, amb tota seguretat, perquè jo els he vist, gent que té afició futbolística per equips que no són ni tan sols catalans, diguem-ne, no? I ho veiem cada dia, per tant, escolti, si en aquest país hi ha gent que fa de seguidor, és igual, del Real Madrid o de l'Atlético de Madrid o del Betis o del Sevilla, és igual, el que sigui, i que al mateix temps és independentista català i que al mateix temps parla en castellà, en espanyol, amb la seva família i que al mateix temps doncs és un ferm defensor del model educatiu a Catalunya i que al mateix... Bueno, és que això és el normal, és que no només és normal, sinó que és fantàstic que sigui així.
Miri, em permeto una pregunta que, malgrat saber la resposta, m'agradaria que vostè l'expliqués com a historiador i no com a polític. Em pot explicar per què no són comparables, com ens hem volgut veure des d'un sector petit, però que ha existit, d'Espanya, la bandera estelada amb la bandera d'Espanya amb l'àliga?
Doncs per una raó molt senzilla. La bandera espanyola amb l'àguila és una bandera que simbolitza un règim feixista que va fer una guerra, que es va alinear al costat de les potències nazis i feixistes durant la Segona Guerra Mundial, que va ser la bandera d'un règim que va matar molt i que va matar fins al final, fins al final mateix de la dictadura, i per tant no es pot comparar amb qualsevol símbol que representi una opció democràtica amb la qual la gent pot estar més o menys d'acord, però que és indubtablement democràtica. I per tant qualsevol comparació és mancar a tot, al rigor i a la història i al present i al futur.
Va, escolti'm, ja per acabar, des del punt de vista del partit d'ahir, des d'un punt de vista futbolístic, sí. Vostè sent admiració per algun jugador en concret del Barça?
Per molts, perquè segurament tots admirem allò que sabem que per molt que ens entrenéssim mai seríem capaços de fer, no? I segurament una possible definició d'art és que l'art és allò que fan unes poques persones i que la immensa majoria de nosaltres, per molt que ens hi esforcéssim, no seríem capaços de fer-ho, no? Això és la diferència entre l'art i fer una equació o una integral, que, escolti, una integral pot ser més o menys difícil, però si ens hi posem, al cap d'unes hores, tots serem capaços de fer-ho. En canvi, fer el que fan alguns artistes, ni que ens hi dediquéssim tota la vida, no seríem capaços de reproduir-ho. Doncs segur que hi ha molts jugadors, en aquest cas de futbol, del Barça, que tenen aquesta capacitat de fer coses extraordinàries que la resta, per molt que ens hi entrenéssim, seríem incapaços de fer. Per tant, admiració per molts, per
va,
molts
no, d'ells. No, ho dic perquè ha dit una cosa que pels que venim del periodisme esportiu és molt d'agrair, que és que compari a futbolistes amb art. I això que ho han fet altres grans artistes amb una sensibilitat especial, com és, per exemple, el Cesc Gelabert, és molt d'admirar també, és molt d'agrair que això que feia molts anys es deia el que vale, vale, i el que no pa deportes, no? Sí. Es deien les redaccions. I recordo que el Manuel Vázquez Montalbán va ser dels primers que va elevar a la categoria de cultura el que era un partit de futbol.
Sí, bueno, diverses qüestions alhora. Primera, el futbol i l'esport són cultura en el sentit que expressen la sensibilitat d'una determinada societat. És a dir, la societat contemporània, la societat occidental, es posa a mirar esports i converteix l'esport en un fenomen de masses a partir de finals del segle XIX, de principis del segle XX, quan per primera vegada els horaris laborals es comencen a reduir, primer molt poc i amb moltes dificultats, però es comencen a reduir i, per tant, hi ha un guany de temps, de disponibilitat de temps, i que fa que moltes persones doncs, es puguin interessar per, en aquest cas per l'esport o per altres activitats. El fet de que siguin molts els que s'interessen ho converteix en un fenomen de masses i, en aquest sentit, en la mesura que expressa una actitud, un comportament de molta gent, una adaptació de molta gent a la realitat que ens envolta, és, sens dubte, un fenomen cultural. Al final, la cultura és l'acumulació de tècniques, de coneixements i d'habilitats que ens permeten adaptar-nos en el nostre entorn. Al final, l'esport, com tantes altres coses, diguem-ne, com el cinema, com el teatre, constitueixen aquest paquet de coneixements, d'informació, del que sigui, que ens permeten interrelacionar-nos i socialitzar-nos amb molta altra gent. I el cas del futbol és extraordinari, el nivell de socialització que permet i el nivell d'identitats compartides que permet és extraordinari. És a dir, la identitat, en aquest cas, blaugrana, no? Culer, o la identitat de qualsevol altre gran club futbolista d'Europa, és una identitat que poden compartir persones que en d'altres aspectes tenen identitats totalment diferents, lingüístiques, religioses, polítiques, i per tant, com que és un punt de trobada perquè permet sintetitzar, perquè permet que es trobin gent que són molt diferents entre ells, perquè tenen creences religioses diferents, parlen llengües diferents, tenen cultures diferents, orígens geogràfics diferents, etcètera, etcètera, doncs és un instrument de socialització absolutament extraordinari.
Acabarem aquesta primera tertúlia, però abans sentirem un tallaveu sobre la final de Copa que ha fet el diumenge el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz. Ja sé que vostè no respon.
Ho intentem.
No respon de declaracions, però avui n'haurà de respondre unes quantes. Per exemple, aquesta.
El gran estado de forma de algunos jugadores que sin duda van a formar parte de la selección nacional en la próxima Eurocopa, pues es también, y ahí como se ha dicho muy bien, todos defendiendo con la selección española pues la misma bandera, ¿no? La bandera de España, ¿no? En la que en definitiva pues todos y bajo la cual todos nos sentimos representados y cobijados.
Escolti, em sembla... És que no tinc per costum opinar sobre les opinions dels altres. En tot cas, escolti, em sembla molt bé que tothom opini el que cregui oportú, només faltaria. I llavors, lligant-ho amb el que dèiem fa un moment, jo tinc amics, molt amics, que s'entusiasmen amb els èxits de la selecció espanyola de futbol i que estan encantats de que la selecció espanyola de futbol guanyi i que al mateix temps, escolti, no ho sé, volen la independència de Catalunya. Doncs sí, jo en conec molt,
sí, i
és perfectament compatible, i és compatible amb el contrari, i tant, i al revés, i per tant em sembla que tot això ho hem de viure amb molta més tranquil·litat i amb molta més normalitat, i que la bandera espanyola representa molta gent, i que per molta gent representa coses molt positives, indubtablement, i en tot cas, el que segurament no està bé, o amb tota certesa no està bé, és voler-la imposar amb algú que no se la sent seva. Però al mateix temps, també, jo crec que tota la nostra predisposició a respectar els símbols de tothom. És a dir, escolti, si oi que molts ciutadans catalans o molts ciutadans d'arreu d'Europa i d'arreu del món en algun moment de la seva vida o en algun moment de la seva història han fet seva, per exemple, la Marsellesa, que és l'himne de França, i no vol dir ni que siguin francesos ni que vulguin ser francesos, vol dir que es reconeixen amb una cançó, amb un himne que té uns significats que van molt més enllà de representar estrictament la República Francesa. Sí, i molta gent que ha cantat la Internacional, i molta gent que ha cantat moltes altres cançons que formen
part... Precisament, Jorge Fernández ha parlat de l'himne.
Tampoco tenemos que acostumbrarnos a que se ofendan los símbolos nacionales. Se puede discrepar de ellos, el sentimiento de pertenencia sabemos que no se puede exigir, pero es una manifestación de intolerancia. Si no estás de acuerdo, pues en lugar de aplaudir el himno o de corear el himno, pues guarda silencio, ¿no? Yo creo que esa sería una actitud mucho más respetable, mucho más digna y mucho más exigible.
Ja m'he expressat al respecte. Sí. Jo crec que hem de procurar sempre... Escolti, el que jo crec que hem de procurar, però evidentment tothom fa el que cregui més oportú, diguem-ne, no? Jo crec que tots hauríem de ser respectuosos amb els símbols que expressen els sentiments d'altres persones, i ja està. I per tant, i es pot ser molt, molt fan de lo teu i molt partidari d'allò que tu consideres més proper a tu, sí. I al mateix temps escrupulosament respectuós.
Jo estic en contra de xiular qualsevol himne. Mm. Fins i tot, com va passar al estadi Vicente Calderón fa alguns anys amb un partit de la selecció espanyola, que xiuli la Marsellesa com van xiular els seguidors de la selecció espanyola. Perquè a la vida la gent xiula el que vol xiular i molts cops no estem d'acord amb els xiulets, i malauradament els xiulets se senten més que quatre aplaudiments o quatre crits.
Però això, fixi's una cosa, ha passat en molts llocs a França i en estadis francesos, jugant la selecció francesa i el públic francès xiulant la Marsellesa. El món és molt complicat.
I tant, que ha passat.
I gent que en canvi ha entonat la Marsellesa sense ser francesos perquè... Doncs,
perdoni, i anglesos xiulant l'himne britànic? Però això ha passat, ah. Això ha passat fa res, fa poc temps.
I no britànics aplaudint l'himne britànic. De tot, perquè el món és molt complicat, diguem-ne.
Tres quarts de deu. Segurola, vols dir alguna cosa?
No, que... Que estoy de acuerdo con ese espíritu de concordia de que sí, yo creo que el respeto por los símbolos es importante, de todos los símbolos, no solo de los que nos interesan. Creo que todo lo que ha sucedido esta semana previa al partido ha sido muy lamentable, muy, muy lamentable, porque hemos visto pulsiones autoritarias que están en contra del espíritu democrático, ha sido pulsiones, yo diría, casi franquistas. Y en este sentido el partido fue revelador. El partido demostró que no tenía por qué haberse producido este tipo de actuaciones que han necesitado la intervención de un juez, Creo que es importante que de vez en cuando nos aclaremos un poco de en qué tipo de sociedad vivimos.
Hi ha alguna imatge, ara quan estava aquí a la
peixera,
sí, a la vostra peixera, diguem-ne, just abans d'entrar aquí en l'estudi, teníeu la tele posada i es veia alguna imatge on es veia un aficionat amb una bandera espanyola i al costat un aficionat amb una estelada i l'un al costat de l'altre i amb tota normalitat. Fantàstic, no? Es un buen señal, es un señal muy positivo.
Sí. Recordemos que estamos ante una selección...
Sí, un segundo, Jordi. Acaba, por favor, Segurola.
Recordemos que estamos en una selección donde se silba a un representante, a un jugador, a Piqué. Cosa que me parece absolutamente increíble, pero sucede. Y es que es conveniente recordarlo en este momento.
Jordi Bosch.
No, és que jo tenia prop d'on vaig seure, que era la zona neutra, jo estava amb els meus nebots en la zona de públic, direm de les de la federació, doncs, en què tenia davant 8 o 9 aficionats del Barça, que no eren catalans, eren bàsicament de Múrcia, havien vingut, embogits amb el partit, i dos o tres d'ells portaven penjades la bandera espanyola. I això potser va estranyar algun dels que estaven allà a la vora, que eren catalans, etc. I al final el que ens va dir aquella persona és: nosaltres l'hem vingut perquè nosaltres som espanyols, nosaltres respectem totes les banderes, la catalana, l'estelada, el que sigui, però no hem volgut que la bandera espanyola se l'apropiï al Sevilla. Així mateix m'ho van dir.
Eren
tios que anaven amb sabret al Barça i que el que no portaran és una estelada, perquè són de Cieza, Múrcia. Llavors, això també dona una imatge del que deia el vicepresident, que ha estat molt bé, que és de que el món és molt complex i cadascú té la seva manera de pensar, la seva manera d'expressar-se, i l'important és fer-ho amb respecte cap als altres, no?
Sí, sí. Una manera de comparar-ho, no, no sé si és molt oportuna o no, però és comparar-ho, per exemple, amb el respecte cap als símbols religiosos. O cap a, no? És una manera de sortir de l'àmbit polític i per no parlar de política, eh? I s'entén molt bé, no?, d'aquesta necessitat i aquesta voluntat que hauríem de tenir, em sembla, tots o la immensa majoria, de ser respectuosos amb les creences dels altres, perquè hi ha creences que són molt, molt íntimes, o hi ha elements d'identificació que són molt íntims, i a tots ens agrada sentir-nos respectats en els nostres, i per tant és bo fer un esforç per respectar els dels altres. Ja està.
Segurola, moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Jordi Bosch, una abraçada molt forta.
Abraçada i visca el Barça.
Fins divendres. Gràcies, Miguel Rico.
Passi-ho bé.
Passi-ho
bon
bé.
Dia.
Fins la setmana que ve. Gràcies. No, gràcies res, Màrius. Tu et quedes aquí. Tu et quedes aquí. Jo aquí és una si afegeix Pilar Rahola, Joan López Alegre i Xavier Cerdà, que, per cert, va penjar una fotografia, em sembla, fantàstica per una opinió que hi havia feta i dissenyada des d'Espanya, això de l'estelada i tal, i es va penjar una fotografia al Twitter magnífica, en Xavier Cerdà, amb una estelada. Aquí uns moments parlem amb ells.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3 minuts i les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
3 minuts i les 10. Hola, Pilar, bon dia.
Bon dia.
Bon dia i moltes felicitats.
Gràcies.
Però per dos motius. Primer, perquè és a la filla, que això és molt important, i segona, per la sensibilitat amb la qual vas escriure l'article de dissabte a La Vanguardia, que jo crec que és dels millors articles que has escrit mai, perquè els que som pares tenim aquest cordó umbilical amb les nostres criatures que ens fa a vegades
ser especialment amb les filles, eh?
Sí, sí, sí. Per tant, felicitats. I per cert, que vull felicitar també el Xavier Cerdà per l'humor amb el qual el Xavier es va prendre tot el que ha passat aquesta setmana. Digues, Pilar.
I ara parlant del Xavier, que també ha estat molt bé, però intentava expressar un sentiment que és molt veritat, que és que tu tens una filla ja gran, ja té un nen, ja està, ja sembla que tot està fet, però un dia es vesteix de blanc. Vesteix de blanc, ara que a més ja això no és ni una conversió ni res, això ja és una festassa, no sé el que vulguis, i de sobte se t'ha fet gran i tens tanta ràbia, o sigui, estàs tan orgullós i alhora tens tanta ràbia, per on està aquella nena petita? On és? On se m'han anat? Qui és aquesta noia que me
bueno,
l'ha fugida?
El Cerdà
no?
Sí. Riu, però també podria aplaudir.
Em trobo igual, em trobo igual.
És que ja està bé, per què? Sí. Els bancats no tenen
Escolta'm,
permís.
I tu, Xavier, deia per la fotografia. Sembla que la fotografia, tu, que no has estat gens dubtós... No has estat gens dubtós... És allò d'aquella intolerància que molts cops també ens critiquen, sí, que passa a Catalunya, però que a Madrid és terrible.
Jo vaig tenir la mala sort d'escoltar a la COPE, a la delegada del govern, i la forma en què es va expressar...
La d'en Causa.
Sí, la d'en Causa. Sí. I la forma en què va parlar em va deixar mal cos. Mal cos. I estava sopant amb una tranquil·litat extraordinària amb la meva esposa, i tot d'una la camisa no em va tocar l'esquena, i dic, he tingut una idea. I vull fer una cosa, senzillament.
I va ser
vull
molt
dir
maca.
Que no s'enteren i fer agafar l'estelada i fer-me...
I vas trucar amb Mainat?
No, això no és cert, perquè jo ho vaig enviar a 8 o 10 persones.
Exacte,
i a tu. El que passa que ha quedat com que el Mainat fos el...
L'única cosa és que, com que jo no havia sentit a la d'en Causa, vaig pensar què li ha passat ara al Cerdà.
Ni bon ni dolent,
que diria el vicepresident, però que no sé què em vol explicar.
Per cert, que recomano l'article que avui el Joaquín Luna fa a La Vanguardia parlant del teu espectacle amb el Juan Carlos Ortega. Per cert, anem a parlar d'altres temes amb Oriol Junqueras, amb el vicepresident del govern, amb el conseller d'Economia. Escolta'm, es va sorprendre del que hi deia la CUP?
Quina part?
No, home, la part més... que es posin les piles...
Sorprendre i la CUP són dos termes que van en paral·lel. No, ni bon ni dolent, tampoc.
Escolti, totalment d'acord, posem-nos tots les piles sempre, i tan ben posades com sigui possible, i tan carregades com sigui possible, i endavant, i tant. D'acord, estic d'acord.
D'acord,
sí.
Però però la CUP allò que va votar és en assemblea,
sí,
deslliurar-se del pacte d'estabilitat de Junts pel Sí si no segueix el que es va marcar el 9 de novembre. Però no hi ha un compromís fet en Junts pel Sí de l'endemà de les eleccions?
La nostra voluntat, evidentment, és la d'entendre'ns, la de fer possibles ara els pressupostos, la de seguir, perquè són molt importants per respondre a les necessitats socials del nostre país, per construir elements que ens són imprescindibles per seguir endavant, etc, etc. Per tant, escolti, predisposició a buscar els elements d'entesa, i jo em sembla que la meva feina és precisament intentar ajudar que hi hagi un acord, alegrar-me'n que no hi sigui, ni, no, al contrari, escolti, treballar amb tothom perquè l'acord sigui possible. I quan més ampli, millor. És a dir, si més enllà de la CUP, que és evident que és el nostre soci prioritari, diguem-ne, doncs si més enllà de la CUP poguéssim entendre'ns també amb més gent, a més, doncs, escolti, encara millor. I em sembla que seran uns molt bons pressupostos, seran els primers pressupostos amb molts i molts i molts anys en què no hi haurà cap ingrés pintat, diguem-ne, tots els ingressos que hi sortiran reflectits seran ingressos reals, seran previsions reals, no hi haurà factures que quedaran per pagar a final d'any, si s'aproven doncs més o menys com es presenten, seran uns pressupostos que són expansius en molts àmbits de caràcter social, de salut, d'ensenyament, de serveis socials, aproximadament uns 217 milions més uns 317 milions més en l'àmbit de salut, uns 211 més en l'àmbit d'ensenyament, 173 més en l'àmbit de serveis socials, uns 50 més en l'àmbit d'universitats, innovació, recerca, etc, etc. Per tant, són uns molt bons pressupostos en tots els sentits, en el sentit de donar cobertura a les necessitats de la gent d'aquest país. Més d'un 73% del percentatge dels pressupostos van a àmbits de caràcter social i que són molt realistes, que no, insisteixo, que no generen expectatives que després no es podran complir, i per tant, com que em sembla que són uns molt bons pressupostos, la proposta és molt bona, doncs...
Acceptables per la CUP? Creu que poden ser acceptables per la CUP?
Espero que siguin acceptables per molta gent i òbviament, també per tothom, ja està.
I per la CUP també, eh?
Sí, home, jo espero que sí. Espero que
han
sí.
Explorat seriosament alguna altra força,
política? Ara anem a preguntar-li això, si em permeteu. És a dir, precisament això que deia el Màrius Carol ara. És a dir, hi ha alguna opció que, si la CUP es desmarca, vegi amb bons ulls que puguin ser aprovats aquests pressupostos amb el vot d'alguna altra força política que no sigui la CUP?
El nostre soci prioritari, tothom sap que és la CUP, perquè és el que tenim un acord de legislatura i no sé quantes coses més, i per tant és evident que la primera opció és intentar-ho aprovar amb la CUP. Insisteixo, si més enllà d'això podem aprovar...
Però creu realment que és un soci fiable quan cada setmana sembla que hi hagi un problema nou?
Però, escolti, jo estic convençut que és un soci absolutament fiable, estic convençut de que...
Vostè és un home de fe, i això l'honora, però no ho sé, no cal portar la fe a l'extrem.
Bueno, escolti, a vostè li semblarà que és l'extrem i a mi em semblarà que no és l'extrem, ja està.
L'extrem de la fe, eh?
D'acord. Jo em sembla que el que hem de fer és buscar els acords, és parlar-ne, és evident que demà el govern aprovarà la proposta pressupostària, demà la portarem a la presidenta del Parlament, a la senyora Carme Forcadell, ella el farà arribar en els diversos grups parlamentaris i, per tant, s'iniciarà un debat, una discussió, una negociació al voltant d'una proposta per escrit que inclou elements que són molt interessants, ens sembla, que són molt rigorosos, que són molt, molt com s'han de fer les coses, molt ben fets, i per tant, escolti, espero que això generi el màxim consens possible, ja està. Evidentment, al mateix temps, també som molt respectuosos amb la sobirania de les decisions a totes les formacions polítiques, que al final es deriva del fet que han merescut el vot dels ciutadans. Els ciutadans els han votat, els ciutadans es mereixen respecte, també ens els mereixen aquelles formacions que expressen aquesta sensació que els ciutadans van considerar que aquest partit representava i probablement continua representant millor que ningú.
Li pregunto, és a dir, i no sé com explicar-ho per antena, quan em vegi la cara. Ahir quan a la tarda s'assabenta del que ha dit la CUP, la cara que se li queda és aquella de dir una altra vegada fem...
La cara que se'ns queda és la de quina sort tenim de tenir una proposta pressupostària tan bona, no, i home, que segur això que no. Això... Ja va ser.
Ja, però jo li pregunto per, no li pregunto per la seva reacció.
No rondini. La nostra feina és fer una proposta pressupostària que sigui la millor
possible. Sí, escolàstic, tot això.
Em semblarà que Sant Tomàs d'aquí era un gran personatge.
Tot és tan bo, tots som tan bons, tot és tan flors i violes.
Ara la Pilar tindrà el temps per la seva pregunta. Un moment, Pilar. Joan López Alegre.
Jo vull, al fil d'això, llegir una entrevista amb la senyora Parlon, que deia que era molt possible o que era més interessant per ells buscar un acord amb la gent de Podem. I una mica veient tot això que comenten ara, penso...
Però buscar un acord amb la gent de Podem, en quin àmbit?
Des de del PSC, amb la gent de Podem. I jo, al fil de reconstrucció d'espais, veig lo d'ahir i penso, la CUP es vol treure de sobre Junts pel Sí. Convergència es vol treure de sobre la CUP. Vostès s'han tret de sobre a Convergència a les Generals perquè els hi han dit que no volien anar plegats quan ells han insistit i han insistit. Vol dir que, al final, tot això que hi ha ara, un no vol estar amb l'altre, estan tots plegats com una mica disgust, i la senyora Parlon ja té raó de que es pot reconstruir un espai on, anant a la línia del que deia el Jordi i el Màrius, Catalunya Sí que es Pot, vostès i no sé qui, sobretot si és un canvi a Espanya, poden muntar una nova majoria política aquí, i vol dir que això no va cap aquí.
És una afirmació una mica laxa perquè no ha acabat de concretar, em sembla, però en tot cas, escolti, la nostra posició és claríssima. Nosaltres som un partit independentista, som un partit que està a favor de que l'economia vagi bé, de que l'economia creixi, som un partit que està a favor de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats, som un partit net com una patena, 85 anys d'història, i nets i polits, ja està, això és el nostre bagatge.
I del sistema.
Com que la nostra posició és molt clara, no crec que ningú tingui cap dubte respecte al que farem. El que farem serà treballar per la independència, per la justícia social, pel creixement de l'economia,
no,
i per una societat neta i polida com
no
una patena. Sembla, sí.
No.
Bueno, vostè dirà que no li contesto,
si però no hi ha pressupost, i com per exemple com... especula, i li faig la pregunta concreta, sí. Si no hi ha pressupost i com la gent de Convergència especula i ha publicat fa uns dies La Vanguardia, hi ha eleccions a la tardor, vostè preferiria un acord amb Catalunya Sí que es Pot i el Partit Socialista abans del que té ara, amb uns socis imprevisibles i amb un soci que vostè em podria dir de dretes?
Ja sap que la nostra simpatia per La Vanguardia és, ve de molt lluny i és cada vegada més intensa, i per tant som absolutament respectuosos amb el que titula La Vanguardia en portada, la portada que vostè fa referència, i la que sigui. Ara jo estic convençut que tirarem endavant els pressupostos, que no hi haurà eleccions a la tardor, que aquest govern farà la seva feina perquè té la missió de fer-la, i en tot cas nosaltres farem tot el que estigui a la nostra mà perquè així es faci, ja està. No perdrem el temps especulant, perquè és clar, és que el següent pas és, i a l'any 2030 vostè es planteja, no, escolti, ja hem viscut especulacions de tota mena, jo ja entenc que a tothom li agrada especular, però nosaltres estem fent un pressupost, i un pressupost es suma i es resta, ja està, i no es fan especulacions sobre el que passarà d'aquí no sé quants anys i d'aquí, no. Nosaltres estem fent un pressupost, volem aprovar aquest pressupost, ens sembla que és un pressupost molt...
I és més fàcil parlar amb el de Guindos o amb l'Anna Gabriel?
Escolti, per mi és un plaer parlar amb tothom, gairebé amb tothom, no sé, segur que deu haver-hi alguna excepció, i l'excepció que deu haver-hi no li comentaré ara així en antena, per tant és un plaer parlar amb tothom, amb l'Anna Gabriel també, òbviament, i amb moltíssima gent de la CUP que tinc la sort de conèixer, alguns des de fa molt de temps, i amb el senyor de Guindos també. Escolti, hi ha moltes coses en les que és evident que no estem d'acord i que defensem coses absolutament contraposades, però també és evident que hi ha moltes qüestions en les que, sí que compartim percepcions, idees, i per tant jo crec que és bo que parlem i que fem l'exercici d'intentar compartir, d'intentar entendre i d'intentar resoldre qüestions que afecten el dia a dia de la gent. I hi ha qüestions duríssimes i que tenen i que poden tenir un impacte duríssim en el dia a dia de la gent, i per tant el que hem de fer és prevenir-ho. Li poso un exemple. El dia que els tipus d'interès repuntin, moltes de les coses que ara estem fent o que estem a punt de fer amb aquests pressupostos poden saltar pels aires. No hi ha previsió de que repuntin al llarg d'aquest any i potser tampoc de l'any que ve, però en canvi, tard o d'hora, tots sabem que repuntaran, i per tant, com ens preparem davant d'aquests fets? Jo crec que això sí que és la nostra obligació. Preparar-nos per tal d'estalviar dificultats a la gent d'aquest país, i de tot arreu, si pot ser, i al mateix temps com aprofitem de la millor manera possible l'escenari. Ara tenim un escenari que és més positiu del que havíem tingut en d'altres moments. Farem un pressupost que el que ens permetrà és ajudar que la nostra economia tiri endavant. Hem d'ajudar al creixement d'aquesta economia. Som de les poques economies europees, de les poquíssimes economies europees, que el PIB creix més que no pas el dèficit, per tant, que tenim un creixement en termes reals, i això és molt important perquè és l'única cosa, o una de les poques, que permet omplir la bombolla gegantina del deute. Per desgràcia, hi ha moltes altres economies que això no ho estan fent, no ho estan fent en absolut, i per tant, escolti, nosaltres el que hem de fer és pensar en aquest any que ve i sobretot en les generacions futures, de no deixar-los un greuge del qual ells no tindran cap responsabilitat en les decisions que haurà portat fins allà i que, en canvi, en pagaran les conseqüències.
Marius, i després anem amb la Pilar i amb el Xavier, eh?
Jo el que crec és que coincideixo plenament en que aquests pressupostos són importantíssims, entre altres coses, perquè el país ho ha passat malament, i aquests pressupostos hi han millores substancials en coses que afecten la qualitat de les nostres vides. I en aquest sentit, jo el que crec és que caldria explorar, com deia abans, altres opcions. Per què? Perquè jo entenc, jo entenc que les circumstàncies excepcionals que viu Catalunya i que cal sumar des del seu punt de vista totes les sensibilitats independentistes, però és un cas únic a la història, diguem, que un partit antisistema acabi recolzant els partits del sistema, amb una cosa que, en fi, segurament aquests pressupostos els semblen samarretes que els hi venen estretes, però jo crec que són uns pressupostos realistes, crec que han fet un esforç molt important i que caldria que tiressin endavant, perquè és que el país no pot passar sense ells, no?
Doncs és evident que és molt millor tenir-los que no tenir-los, perquè tenint-los ens permet aplicar aquestes partides que ara jo mencionava, en àmbit de salut, d'ensenyament, de serveis socials, d'innovació, de recerca, d'universitats, etcètera, etcètera, que si no els tenim, doncs no els podrem aplicar perquè estarem amb la pròrroga i, per tant, estarem amb el sostre de despesa de l'any passat. Per tant, és millor tenir-los? Sí, clar, és millor tenir-los. Per tant, què farem? Treballar per tenir-los. Ara ho estem, per tant, amb això totalment d'acord. Llavors vostè em diu, aquest país... hi ha un partit antisistema que pot acabar donant suport als no sé què. Bueno, però és que la història
no sé
d'aquest país...
Escolti,
la història d'aquest país està plena de coses excepcionals i extraordinàries. És a dir, aquí s'ho havia...
A vegades per sort i a vegades per desgràcia.
Correcte, correcte. I per tant el que hem de procurar és que les coses passin per bé i per... I, llavors, qui es podia pensar en aquest país a l'any... que sigui, a l'any 39 o a l'any 40, que l'oposició antifranquista a Catalunya s'organitzaria sota el paraigües de l'Església Catòlica? Pues poca gent. I aquí a Catalunya va passar això? Sí, va passar això. On va néixer Comissions Obreres? Pues va néixer en les parròquies, en les esglésies, en els barris de l'àrea metropolitana. Pues sí. I es podia pensar que en aquest país el PSUC tindria com a candidat a la presidència de la Generalitat a un exescolar de Montserrat com el Josep Benet? Doncs poca gent, però va passar. I qui es podia pensar que en aquest país seríem capaços de construir un sol poble en les condicions en les quals estàvem a l'any 70 o a l'any 65?
Tot això
doncs escolta, aquest país fa coses extraordinàries. I com que fa coses extraordinàries, estem segurs que és capaç de tornar-les a fer. Més difícil era tombar la dictadura, més difícil era fer les grans manifestacions... I tant. Més difícil era fer les grans manifestacions del febrer del 76, més difícil era fer l'11 de setembre del 76 a Sant Boi, més difícil... I en canvi aquest país ho va fer. Per tant, si aquest país ha sigut capaç de fer coses tan extraordinàries, doncs segur que pot tornar-les a fer. I el que farem és ajudar tant com puguem a tot allò que estigui en la nostra mà perquè aquest país les torni a fer. Escolti, en molts àmbits, és igual, en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la recerca en medicina. Oi que aquest país és capaç de fer coses absolutament extraordinàries i les fa cada dia? I tenim alguns dels centres de recerca millors del món i les circumstàncies no han sigut les més propícies ni les més adequades perquè això fos així i en canvi ho fem? Doncs escolti, si som capaços de fer-ho, si aquesta societat és capaç de fer aquestes coses tan extraordinàries, doncs es confiem que també serà capaç de fer les que vinguin de cara al futur. Els pressupostos són una eina, sí. Són una eina important, sí. Són una eina que poden ser útils, sí. Farem tot el possible perquè tinguin endavant, ja està.
Pilar Rahola.
Jo crec que és l'esperit del Barça, perquè avui estàs una mica osito amoroso, eh?
No és la primera vegada que la Pilar Rahola em qualifica en aquests termes amorosos.
Jo li dic molt al meu marit, o sigui, tota la conversa que heu tingut amb el Jordi, ja d'abans i també ara, tot és tan flors i violes que al final sembla que no estem fent una entrevista a un líder polític, que la política sempre és més prosaica, és més caïnita, és més difícil que no pas la poesia de l'amor, eh?
Bueno, estàvem parlant de xifres concretes.
No, exacte. Sí. Jo vull entenc perfectament, de tota manera, Oriol, que si tu has de tirar endavant, que és molt complicat, uns pressupostos, amb un pacte d'estabilitat amb un partit com la CUP, això, el que no vindràs ara és a ficar-li el dit a l'ull en el que t'ha de votar els pressupostos. Per tant, entenc perfectament que t'escases...
Ni a ningú.
Bueno, home, de tant en algun adversari polític li pots ficar el dit a l'ull, però no els que hagis, diguem-ne, d'aprovar pressupostos. Per tant, jo entenc que nosaltres haguem d'apretar amb el tema CUP, perquè és un tema de permanent inestabilitat, i entenc que tu intentis, lògicament, dir, escolta, jo ho salvaré això i tiraré endavant. A més, aquests pressupostos, si veus paguen la deuta de fa 2 anys de Madrid, també ajudarà una mica a esponjar, i jo crec que realment poden arribar a ser uns pressupostos molt interessants. Jo vull...
Sí. Després, si voleu, ho analitzem amb detall.
Jo el que volia preguntar-te era... si tirem endavant els pressupostos, que estic convençuda que us en sortireu, i són en la línia que sembla que hi ha, per tant, tindrem una bona notícia, no deixaran de ser uns pressupostos autonòmics. La meva pregunta és, en paral·lel, com que aquest és un govern tan extraordinari, en un moment tan extraordinari, tot el tema d'anar preparant durant aquest procés i aquests mesos les estructures d'estat, en quin punt està? I t'afegeixo. Fa poc vaig parlar amb el Carles Viver Pissunyer, que em va dir que tant ell com en Reniu, com tot el grup de gent, estàvem fent una feina extraordinària, estava molt més avançat del que se sabia, però no sabem res. I no sé si és per opacitat o perquè senzillament no hem arribat a la informació. En quin punt estem en les estructures d'estat? I si realment, a banda de tirar endavant i salvar uns pressupostos d'autonomia, s'està preparant un estat... I en quin punt estem?
Jo posaré un exemple que més proper per responsabilitat competencial, que és el tema de l'agència tributària. Sabeu que l'agència s'ha desplaçat des del carrer Fontanella a la zona franca, amb un edifici... molt, molt modern, que ens permet, d'altra banda, molts estalvis en temes de manteniment, de seguretat, de neteja, etc. Per tant, perquè estem en un pla d'eficiència en la despesa, que és un pla important pel conjunt del govern, també en aquest àmbit en concret. L'agència tributària està incorporant nova gent, està reorganitzant els seus àmbits d'actuació, està incorporant per primera vegada els cobraments de caràcter executiu, perquè fins ara això ho havia fet a través del Ministeri d'Hisenda, ho feia el senyor Montoro, és la primera vegada que ho farem des de l'Agència Tributària, des del Govern de Catalunya.
Ja no pagarem estem... en aquells tipus que ens ho feien i que pagàvem una fortuna i tota aquella història.
Això és són les liquidacions, sí. Això es feia a través dels registradors de la propietat, això també ho assumirà l'Agència Tributària. El cobrament executiu és el cobrament d'aquells que no han pagat, etc. Això es delegava en el Ministeri d'Hisenda, ara ho farà l'Agència Tributària. Estem intentant creuar, i això també ens permet creuar dades, l'eficiència d'una agència tributària depèn en bona mesura de la capacitat que té de quadrar, d'encreuar, de teixir dades diferents.
Us donen les dades o us creen problemes? És a dir, hi ha alguna, diguem-ne, depressió de l'Estat perquè l'agència tributària no tiri endavant?
L'Estat fa la seva feina, diguem-ne, no? I un Estat governat pel PP...
Aquesta doncs... crítica la pots fer, te la pots permetre.
No, però vull dir que és normal que ells facin... És a dir, quan un ministre, no, el senyor García Margallo, amb el qual tenim una relació que ve de fa temps, no? Em diu, però tu ja eres consciente de que nosotros haremos todo lo posible para que no lo consigáis. I, sí, és clar, i usted también es consciente de que nosotros haremos todo lo posible para... Sí. Per tant, escolti, les normes ja les sabem tots, nosaltres treballarem per aconseguir-ho, ells fan el possible perquè... Bueno,
en plena condició de ser la gran agència tributària, quan hi arribarem?
Bueno, l'any 17, per tant, d'aquí uns mesos, incorporarem totes aquestes capacitats i, per tant, tindrem molta més capacitat de la que hem tingut mai. Això és reproduïble, o hauria de ser reproduïble, o farem tot el possible perquè sigui reproduïble en d'altres àmbits. Això també està lligat, en part, als pressupostos, perquè sense pressupostos, com que el sostre de despesa i la distribució de la despesa serà la mateixa que l'any passat, i això l'any passat no estava previst, doncs no ho podrem desenvolupar en aquests propers mesos. Per tant, es tracta precisament d'aprovar els pressupostos per tenir la màxima flexibilitat i la màxima capacitat per fer-ho. I per això, entre altres coses, i tot el que dèiem abans, doncs per tot això és tan important aprovar-los. Veurem exactament com va.
Val saber, Cerdà, abans que vagi a saber-ho, és una pregunta per part meva, que és com queda l'IRPF a la presentació negociació d'aquests pressupostos?
Nosaltres sempre hem explicat, sempre, que tenim un mandat parlamentari que es deriva del ple extraordinari contra la pobresa, en la qual, per una majoria amplíssima, de més de 2/3, el Parlament ens va encarregar estudiar escenaris alternatius, diguem-ne, no? Hi havia un encàrrec molt concret d'estudiar elements de progressivitat, etc, etc. Llavors, el que fa la nostra conselleria és, responent al mandat parlamentari que tenim, és considerar escenaris alternatius. Llavors, també vam dir sempre, que nosaltres no ho introduiríem en la proposta pressupostària ni en la llei d'acompanyament, sinó que, en tot cas, com que la proposta naixia d'un debat parlamentari i naixia del Parlament, era el Parlament qui havia de decidir allò que cregués oportú i que, en tot cas, nosaltres el que fem és preparar-nos tant com podem.
En els pressupostos hi haurà, diguem-ho, un escalat en el cas que per aprovar o què exactament?
Aquí hi ha un acord que no s'augmentaria l'IRPF o sí?
És a dir, per entendre'ns, sí, és a dir, pot haver-hi en aquesta presentació de pressupostos opcions diferents?
No. El pressupost no fa cap proposta en concret en l'àmbit fiscal, ni en la llei d'acompanyament tampoc. El Parlament va votar amb els vots de Junts pel Sí, de la CUP, de Catalunya Sí que es Pot, de molta gent, diguem-ne, 99 diputats, van votar que s'estudiessin els escenaris alternatius, d'acord? Amb millores de la progressivitat, etc, etc. Bueno, nosaltres el que fem, com a conselleria, és intentar respondre de la millor manera possible al mandat del Parlament, que ens diu...
I com ho han fet, això, de cara als pressupostos? Què diu de l'IRPF, o què dirà?
No incorpora cap novetat. Però això sempre ho hem dit que seria així. Ni els pressupostos, ni la llei d'acompanyament no incorpora cap proposta de modificació. Per què? Perquè com que el mandat va néixer del Parlament en el debat en contra de la pobresa, en tot cas és el Parlament el que haurà de prendre les decisions que consideri oportunes. Què fem nosaltres des de la Conselleria d'Economia? Preparar-nos i estudiar com el Parlament ens va encarregar alternatives i escenaris alternatius i, per tant, quan el Parlament ens faci o els grups parlamentaris individualment o el Parlament en el seu conjunt ens facin una pregunta o ens facin una proposta o nosaltres tenir argumentari per explicar doncs, miri, això és així o això, allò d'aquí, allò de més enllà...
Amb una acotació. No hi ha un acord de Junts pel Sí de que no s'augmentaria cap tram de l'IRPF?
Hi ha una proposta...
No hi ha augment d'impostos, vaja, en l'IRPF.
Vàries coses. Una, hi ha un programa electoral, després hi ha un acord de legislatura amb la CUP, després hi ha unes resolucions en el Parlament, en aquest cas, per exemple, en el debat en contra de la pobresa. Per tant, hi ha diverses fonts possibles. Una altra consideració. Si la pregunta me la feu a mi personalment, la meva posició és molt clara. Jo des del 2013, en Conferència Nacional d'Esquerra Republicana de juliol del 2013, perquè en aquell moment veníem d'una pujada molt important d'alguns impostos, la meva posició i la posició d'Esquerra Republicana des del 13 és que en resposta a aquells increments que s'havien produït, el que havíem de fer era tendir, en la mesura del possible, a rebaixar la pressió fiscal en les rendes mitjanes i en les rendes baixes. Quin és el salari mitjà a Catalunya? Al voltant de 24.000 euros. Tenim el 90% de la població per sota de 36.000 euros. Per tant, quina és la meva voluntat personal? Treure pressió en les rendes mitjanes i baixes. De fet, vist des d'aquesta perspectiva, doncs, depèn d'on te posis el límit, diguem-ne, però si tenim el 90% per sota de 36.000 euros, doncs em sembla que és un bon indicador per entendre com es distribueix la renda en el nostre país. Tinguent en compte també altres dades que són molt contundents en aquest sentit. De les nòmines noves que s'han incorporat en aquests darrers anys en el mercat laboral i en el mercat de les retribucions salarials, la mitjana està al voltant dels 800 euros. De nòmines noves, per tant, és evident que aquí tenim una situació difícil de distribució de la renda, de capacitat de consum. Llavors, per què és bo en aquests moments treure pressió en les rendes mitjanes i baixes? Per què és bo treure pressió en aquestes persones, en aquest gran nombre de persones, en aquest enorme percentatge, el 90% per sota dels 36.000 euros anuals? Per què és bo treure'ls pressió també en aquest moment? Perquè estem en un context gairebé deflacionari. És a dir, fa molts anys, fa molt de temps, que estem en el llindar de la deflació. Tenim els preus a zero, més o menys. De fet, ara portem uns quants, incloent molts mesos, en els quals estem per sota. Per tant, estem en deflació. Els preus baixen. Això està passant en molts països occidentals. De fet, n'hi ha algun, com per exemple el Japó, que porta 25 anys en aquesta situació. Per tant, la deflació, com que la deflació és un perill per a qualsevol economia, perquè ningú vol comprar avui allò que sap que d'aquí uns mesos podrà comprar més barat, i per tant, com que la deflació és un element que impulsa a la gent a retardar les seves decisions de compra o les seves decisions d'inversió, etc, etc, és un element que paralitza molt l'economia, que paralitza molt l'activitat econòmica. Per tant, la deflació és un monstre que hem de procurar allunyar-nos-en. Per això és bo treure pressió a les rendes mitjanes, a les rendes baixes, perquè tot allò que no paguen en forma de pressió directa va destinat al consum. I com que va destinat al consum, ajuda a reactivar l'economia, i com que ajuda a reactivar l'economia i ajuda al consum, ens allunya una mica de la deflació. De fet, una mica d'inflació ens aniria, en general, en els països occidentals, una mica d'inflació els hi aniria bé. Per què els aniria bé una mica d'inflació? Perquè la inflació és un instrument que ajuda a desendeutar. Si la nostra economia creix una mica, però a més hi ha una miqueta d'inflació, el nominal del creixement del PIB encara augmenta més, i per tant reduïm la relació que hi ha entre el deute o el dèficit, o tots dos, respecte al PIB. Oriol, i això és una eina importantíssima.
Jo crec que no... Bueno, molta gent, com a mínim, pensem exactament que tu, que s'ha de baixar i reduir la pressió fiscal en rendes baixes i mitjanes. És que em sembla evident, perquè qualsevol persona cobrant fins i tot 20.000 euros l'any està pagant una barbaritat. Ara, això no vol dir que rendes més altes tinguin més càrrega fiscal de la que ja tenen, perquè ja dediquen més de la meitat del seu any de vida a treballar per l'Estat. I jo crec que augmentar més el nivell vol dir, primer, anar en contra de la gent que, pels mèrits o pel que sigui, estem parlant de professions liberals, estem parlant d'un arquitecte, estem parlant de metge, estem parlant d'artistes, del que vulguis. Gent que, pel que sigui, sense ser especuladors, ni tenir grans fortunes, ni sortir els papers de Panamà, ni res, que tenen un bon sou, i aquest bon sou implica que, com a mínim, treballen fins al setembre per l'erari públic. Home, dir-li a aquesta gent que encara treballa poc per l'erari públic i ho hem d'augmentar, no anirien bé. Ara, que això s'ha de trobar la manera... Deixant aquests igual, és igual, deixem-los igual, però ja és molt bèstia com estan, que els altres se'ls hi baixi la pressió fiscal. A mi em sembla que és evident que s'han de trobar les fórmules, perquè a mi em sembla evident que els sous més baixos paguen molt, però és que tothom paga molt, tothom que té IRPF. Perquè si tu tens una fortuna, tu no pagues una punyetera merda en aquest país. Ara bé, quan tu tinguis un sou, apala, ja t'han fotut. Clar, a mi em sembla que el teu discurs jo te'l compro, sempre quan no impliqui que tots aquells... Perquè és que al final, si no, aquí no es pot tenir un bon sou. Escolti, m'estan prohibits els bons sous. O vostè cobra molt poc o cobra molt. Però al mig, un bon sou no el podrà tenir en aquest país, perquè hem decidit que serà un esclau de l'erari públic.
Oriol Junqueras, i després sí.
Perdó, sí, que estic aquí. Gràcies, és que no he esmorzat, jo. Si de cas hi vaig ara.
No entenc, no em sento interpel·lat, diguem-ne, no contradiu res del que jo he dit, de moment.
Però estàs d'acord?
Per tant, com que no contradiu res del que jo he dit, no...
Però estàs d'acord?
Sí, el 36... per sota de 36.000 euros tenim el 90% de la població, estem d'acord. Sí, sí.
I estem d'acord que les rendes que cobren més no li hauríem de pujar la pressió?
En tot cas, això és una decisió que haurà de prendre el Parlament. Jo insisteixo, quina és la nostra posició? La nostra posició és la que acabo d'escriure i la mateixa que he descrit sempre.
Jo pregunto què és la posició sobre aquest tema.
Ja, jo torno a reafirmar-me. La nostra posició és molt clara, l'hem dit sempre el mateix. Escolti, però escolti, vostè pot fer les preguntes com cregui oportunes, i jo no li matiso com fa les preguntes, i per tant...
Oi, estic la
meva resposta és claríssima, des del 2013 diem exactament el mateix.
Serrà, per tant, després del Màrius Carol,
no crec que hi hagi dubtes.
Després del Màrius Carol, jo sóc el més gran d'aquí.
Va, endavant.
Escolteu-me, no. Una neura i una consideració, si hi ha temps. La neura, jo sé que a vostè li interessa tant. La proximitat com la llunyania a l'hora d'abordar les qüestions, conseller. Sí. Potser el Regne Unit se'n va d'Europa.
Sí.
Potser.
Sí.
Àustria, estem veient ja el monstre de la gran coalició que deixa l'oposició lliure i emergeix l'extrema dreta.
Sí.
És a dir, el monstre ja el tenim a Àustria.
Sí.
El dia que això passi a Alemanya, si això d'Àustria passa a Alemanya, jo sostinc que estarem a prop d'un cert abim, d'un cert abisme. Em sembla a mi, perdoneu, eh? A mi això em sembla profundament inquietant, perquè això ens marca tant com els pressupostos que cada país pugui fer.
Estem molt d'acord.
Jo sé que vostè, la perspectiva llunyana o global de les coses també li interessa molt.
Molt. M'interessa molt.
I Alemanya a mi em fa por.
D'acord. Recollint la invitació a la reflexió, diguem-ne, evidentment, si s'acaba confirmant que hi ha una victòria d'un candidat d'extrema dreta a les eleccions presidencials austríaques, és una mala notícia per tothom, començant per Àustria, diguem-ne, amb tot el respecte a allò que voten els ciutadans, però és una mala notícia també per Àustria, també pels seus veïns i pel conjunt d'Europa.
Però a més volen marxar, els alemans. L'extrema dreta alemana diu que se'n volen anar.
D'Europa.
Sí, sí,
sí. Hi ha tot un paquet de països situats en el centre del continent, Suïssa, Àustria, Hongria, amb percentatges de vot a l'extrema dreta molt alts. Aquesta línia, Suïssa, Àustria, Hongria, molt alts. Eslovènia també, Polònia també, encara que també és veritat que depèn on te poses exactament el llindar entre l'extrema dreta i la dreta molt dreta, diguem-ne.
No, segurament hi ha aquell llindar que és de dir, si guanyem, ens n'anirem.
I espereu, i que no guanyi el Trump als Estats Units. Sí. Ja
és possible.
També tenim, per exemple, a Finlàndia, amb els Trufinish, ho tenim a Holanda, ho tenim en part a França. Recordeu que, de fet, la ideologia d'extrema dreta a principis del segle XX va tenir una de les seves arrels fonamentals precisament a França, al voltant d'associacions d'extrema dreta, com per exemple la Croix de Fer, etc. Per tant, aquí hi ha tota una tradició que no ha acabat de corregir-se mai, diguem-ne, i que o en part, encara que és diferent, el trobem amb l'euroscepticisme britànic, amb el UKIP, calen molts matisos, tot això, i per tant no ho estic empaquetant tot, sinó que estic intentant fer una descripció que exigiria molts
miqueta,
matisos.
Una miqueta de por,
Fa molta prevenció.
Molta prevenció.
I hauria de mereixer molt més interès del que habitualment li donem en general. Yeah. I certament a nosaltres, i a mi en particular, m'interessa molt la sortida del Regne Unit, o la possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el Brexit, diguem-ne, seria una molt mala notícia per Europa, i jo crec que també seria una molt mala notícia pel Regne Unit. Yeah. Més enllà del que pugui passar si Escòcia, en canvi, vota quedar-se dins de la Unió Europea i per tant, de quines coses pot passar en aquest cas, diguem-ne, no? Perquè sembla, o sigui, el que és segur és que Escòcia votarà a favor de quedar-se a la Unió Europea. De fet, la divisió de la societat britànica al voltant del Brexit, de la sortida o de quedar-se dintre del Regne Unit, es podria, també exigiria molts matisos, i ara segurament no tindrem temps, però es podria fer de la següent manera.
Però vol dir que Escòcia votarà a favor del Brexit, doncs?
No, votarà en contra del Brexit. Votarà a favor de quedar-se a la Unió Europea.
No, d'acord, però a favor de que se'n vagi, doncs, el Regne Unit d'Europa. Li interessa que se'n vagi del Regne Unit d'Europa, no?
No.
Escòcia el que vol... O sigui, la majoria de la societat escocesa, segons les enquestes, dels galesos, de les classes...
Per això, per ells poder fer el salt, vull dir.
No, però bueno... Escolta, ja ho veurem. Jo ara el que dic és, la societat britànica, la divisió entre quedar-se i marxar d'Europa és la següent. Són més partidaris de quedar-se els escocesos, els galesos, les classes urbanes més vinculades a sectors d'innovació, la City en general, és a dir, les altes finances són partidaris de quedar-se, i en canvi són partidaris de marxar bona part de les classes urbanes vinculades a sectors que s'estan empobrint i que creuen que una de les causes del seu empobriment és la Unió Europea. Veurem exactament com va. Aquesta ha sigut una tensió també que podem trobar en molts altres llocs i que podem trobar en molts altres moments de la història. La tensió entre aquells que aparentment estan guanyant la partida, aquells que s'estan enriquint i aquells que tenen la sensació que s'estan empobrint, sigui certa o no. I és una qüestió fonamental.
Si em permet, només res. En el tema de la declaració del Parlament, aquella declaració del Parlament en què es parlava de la ruptura amb Espanya, de la desobediència, de la turbo independència, més amb dates concretes. És a dir, la CUP és coherent amb allò. I després ha trobat com si tots els altres us haguéssiu fet grans i haguéssiu madurat. I la CUP en aquest moment diu, nois, no esteu sent coherents amb aquella declaració del Parlament de Catalunya.
Nosaltres, o jo, no sé com... Jo en particular...
Junts pel Sí, diguem-ne. La CUP diu el Junts pel Sí perquè veu signar allò si ara no ho compliu.
I la CUP és la paraula de Déu. Sí, és que
ara jo manifesto la meva llunyeria de la CUP, però crec que són coherents.
Xavier i Pilar, després en parlem. Jo li he preguntat si estaven tirant endavant les estructures d'estat i m'ha respost que sí, m'ha explicat amb detall l'agència tributària. On hi ha l'encompliment?
Bueno, perdona. Jo manifesto que hi ha un encontronazo, CUP, Junts pel Sí.
Va, el fem nosaltres.
Si la pregunta és si jo tinc la sensació que sóc coherent amb allò que sempre hem dit i amb allò que sempre ens hem compromès, del tot, absolutament del tot. Va. El màxim nivell de coherència.
No sé si has vist la carta que... el que explica avui el País, que Mariano Rajoy ha promès més retallades a la Unió Europea si continua a la Moncloa.
Ai, aquí no ho diu.
Clar, és molt curiós. Aquí ha dit que segurament el que farà és baixar els impostos.
Qüestió molt rellevant, diguem-ne. El dèficit espanyol, el dèficit del conjunt de les administracions públiques espanyoles està molt per sobre del que estava previst i del que estava pactat entre el govern espanyol i les institucions espanyoles i Europa. És inqüestionable. De fet, el dèficit del conjunt de les administracions públiques espanyoles està per sobre del 5%, i en canvi el nivell de creixement de l'economia està poc més enllà del 2%. Per tant, continua havent-hi una diferència terrible entre el nivell de nou endeutament i el nivell de creixement del PIB. Això en el millor any dels últims 10. En el millor any dels últims 10, el nivell del dèficit doble la velocitat en la qual creix l'economia. Això és molt mal senyal, és molt negatiu. És molt negatiu perquè vol dir que cada vegada és més difícil sustentar el nou endeutament amb la realitat econòmica que tens. Per això nosaltres sempre expliquem que, en bona mesura, la capacitat d'endeutament del conjunt del Regne d'Espanya, i per tant la capacitat d'endeutament que té el conjunt de les administracions públiques de l'Estat espanyol i el govern espanyol, depèn en enorme mesura de la capacitat de creixement de l'economia catalana. I que el que haurien de fer, és la nostra recomanació, diguem-ne, després ells fan moltes vegades el contrari, és procurar que aquesta economia n'és bé, perquè si aquesta economia no va bé, això és un problema per ells, diguem-ne, per tots, per tot el conjunt de l'Estat espanyol. Per tant, això vol dir que Europa què li diu a l'Estat espanyol? Que ha d'ajustar els pressupostos, que els pressupostos que va fer el 2015, pel 2016, que estan mal fets, i que continuen la desviació del 2015 va ser molt important, la desviació del 2016, la previsió és que serà molt important. Aquí s'hi afegeix una altra cosa, que és que el comissari Moscovici, el mes de maig de l'any passat, ja va avisant el govern espanyol públicament de que anava molt desviat. I la resposta del govern espanyol va ser poc...
Gran.
Poc elegant. El setembre, el comissari Moscovici va tornar a recordar que el govern espanyol anava molt desviat en el dèficit. I en aquell cas, la resposta del govern espanyol va ser molt contundent. Van acusar a la Comissió Europea d'estar fent campanya electoral a favor dels partits de l'oposició i en contra del PP. Finalment, l'any es va acabar, i qui tenia raó era Moscovici i la Comissió Europea. L'estat espanyol anava molt desviat. Quina és la previsió que fan ara les institucions europees? Que és que l'estat espanyol el 2016 tornarà a anar molt desviat. Per tant, què li diuen? Arregli, rebaixi. Què ha passat? Que no hi ha hagut govern fins ara i potser no n'hi haurà tampoc a partir d'ara. I, per tant, ningú pren la decisió i menys en porta d'unes eleccions. I, per tant, si s'ha de prendre alguna decisió, tothom confia que es prendran després de les eleccions. Però a mesura que s'escurça l'any, diguem-ne, a mesura que avança l'any, tindran menys mesos per ajustar tot allò que Europa els diu que ajustin. Què passaria si finalment decideixen no ajustar? Doncs que atès que la capacitat d'endeutament depèn del Banc Central Europeu, si el govern espanyol no compleix, tampoc no podrà pagar allò que gasta de més. I si no ho pot pagar, hi haurà gent que no cobrarà, digue, el que sigui. Per tant, l'escenari és d'una complexitat tremenda, tremenda. I en això s'hi afegeix la possibilitat de que la Comissió Europea imposi una multa. Seria la primera vegada que la Comissió Europea imposa una multa en un estat membre per incompliment de les previsions dels compromisos. Ni tan sols Grècia mai ha tingut una multa, diguem-ne. Per tant, l'escenari pot ser molt complicat, molt complicat. L'altre dia, en aquest programa, si no m'equivoco, aquí amb vostè, una tertuliana, la Glòria Serra.
La Glòria Serra.
La Glòria Serra va fer una intervenció molt interessant al voltant d'això, perquè deia, hi ha 8.000 milions de desviació del 2016, més una possible multa d'uns 2.000 milions, més la desviació que ja es preveu pel 2017, tot plegat porta l'estat espanyol a una desviació d'uns 20.000 milions d'euros.
I la Seguretat Social, la Caixa.
La pregunta de l'altre dia de la Glòria Serra era molt rellevant, perquè si l'estat espanyol l'any que ve ha d'ajustar 20.000 milions, no goso posar cap adjectiu per il·lustrar l'escenari.
La magnitud de la tragèdia.
Bueno, l'escenari... Sí.
Es confirma que...
Per tant, és evident que hem d'estar molt atents a tot plegat, eh? Molt atents. I que sigui quin sigui el govern que sorgeixi d'aquestes eleccions, si és que n'acaba sortint algun, perquè tampoc no hi ha cap garantia, diguem-ne, potser tornen a fer eleccions i tampoc no es posen d'acord. Però l'escenari que hauran de gestionar és un escenari de molta complexitat, de molta complexitat.
10 i 40 minuts, deixarem aquí.
Deia que es confirma que guanya l'extrema dreta a Àustria.
Sí, 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 es confirma.
Va afirmar
ja, el 100%, sí.
Ja és el 100%.
És el 100% i per molt pocs quants ha guanyat.
Terrible,
eh? Sí. No oblidem que Àustria va néixer a Hitler, eh? I que quan va haver la unificació, el 90% ja estava a favor. I després van vendre que tots eren la família Trapp, cantant pals a la muntanya.
A la muntanya.
Sí.
Senyor vicepresident, moltes gràcies per
haver vingut. Ha estat un plaer, com sempre, i segur que tindrem ocasió de parlar-ne les properes setmanes, perquè, de fet, el debat pressupostari encara no ha començat, començarà a partir de la setmana que ve, i la votació definitiva en el Parlament, recordeu que és el juliol. Per tant, la presentació del govern, l'aprovació del govern, és l'última setmana de maig, per tant, demà. Portarem al Parlament demà mateix, el debat parlamentari començarà la primera setmana de juny aproximadament, i la votació definitiva és el juliol. Per tant, això dona per molt, tindrem ocasió de trobar-nos i de parlar-ne.
Segur. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat. 19 minuts i les 11.